3CAT Info.
En punt la una de la migdia. Ara a aquesta hora comença el sorteig a la grossa de Cap d'Any amb un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000, un tercer de 30.000 i dos quarts i tres cinquens. El primer premi sortirà 10 minuts abans de les dues. Els Mossos i les policies municipals reforçaran aquesta nit els dispositius de seguretat a tot Catalunya. Durant la nit de Cap d'Any a Barcelona hi haurà quatre controls de seguretat per accedir a l'Avinguda de Maria Cristina. A més, es despleguen 270 agents de trànsit per controlar el consum d'alcohol i de drogues. Laura Escanes i Miqui Núñez presentaran aquesta nit l'especial de Cap d'Any a 3CAT. És la tercera vegada que els dos presentadors donen la benvinguda l'any nou des de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. S'espera una afluència de prop de 100.000 persones a l'espectacle amb drons i pirotècnia organitzat per l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra espera desencallar el finançament singular durant els primers compassos del 2026, en concret a la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que segons ha pogut saber 3CAT Info farà la Moncloa després de festes. L'ordinalitat es manté com l'escull principal. Barcelona i 13 partits judicials més comencen a aplicar avui la nova organització judicial que preveu la substitució dels jutjats pels tribunals d'instància. El Partit Judicial de Barcelona es farà de manera gradual durant el primer trimestre del 2026. La nova organització ha de ser més eficient i retallar els temps d'espera. Un entrepà de carn de porcí no pot ser l'origen del virus de la pesta porcina perquè no té prou càrrega vírica per infectar un animal. Ho diu l'investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica, autor de la seqüenciació genòmica del virus que ha descartat que el brot sortís del laboratori Irta-Cresa. L'alcalde socialista de Lleida, Fèlix Larrosa, per la qüestió de confiança en un ple extraordinari convocat després que tota l'oposició rebutgés els pressupostos per l'any que ve. Ara la resta de grups tenen un mes per pactar una moció de censura, tot i que és una opció, de fet, molt poc probable. Preocupació al petit comerç de Tarragona amb l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions. El primer any les restriccions només afectaran els vehicles de fora de la ciutat sense distintiu ambiental i que no utilitzin aparcaments soterrats i temen que això afavoreixi els grans centres comercials.
Esports.
Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. En futbol destaquem que l'Espanyol ha emès un comunicat amb informació d'accessos i seguretat per assistir al derbi de dissabte contra el Barça a Cornellà al Prat. Entre les prohibicions destaca la de dur qualsevol tipus de simbologia blaugrana per poder accedir a l'estadi. I el capità Javi Puado, de l'equip blanquiblau, avui després de l'entrenament de l'equip, ha fet una crida a la calma. Avui també se celebra la B100 cursa dels Nassos a Barcelona, amb nou rècord històric de participació i amb l'atleta Thierry Di Comenayo i la tio Bliquina Amibó com a grans reclams.
El temps, últim dia de l'any, amb boires en bona part de l'interior del país. La boira serà persistent entre els Solsonès i les Garrigues, amb un ambient molt fred i on les màximes no passaran dels 4 graus. A la resta del país, dia assolellat. Aquesta nit de Cap d'Any serà estable i ben freda.
Trescat Info.
1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. A aquesta hora comença el sorteig, ha de començar baix, el sorteig de la grossa de Cap d'Any que organitza Loteries de Catalunya. Hi ha 8 grans premis, els 3 més alts són el primer, la grossa dotada amb 200.000 euros per bitllet, el segon dotat amb 65.000 euros i el tercer de 30.000 euros. A qui li toqui el primer i el segon premi de la grossa n'haurà de tributar un 20% a Hisenda. De seguida us ho expliquem. El sorteig el podeu seguir en directe per TV3. I aquí, a 3CAT Info, us anirem donant els principals premis que vagin sortint. I el que us dèiem, que li toqui el primer i el segon premi de la grossa, n'haurà de tributar un 20% a Hisenda. El mínim exempt per pagar impostos és de 40.000 euros. Música. Els Mossos d'Esquadra i les policies municipals reforçaran aquesta nit els dispositius de seguretat a tot Catalunya. Es vigilaran les zones de més concentració de persones, com preveu el nivell 4 sobre 5 vigent d'alerta antiterrorista. Estan previstos 67 controls d'alcohol i drogues amb un desplegament de més de 270 Mossos de Trànsit. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, ho advertia al matí de Catalunya Ràdio.
Màxima prudència a la carretera abans del dia 1, del dia de Cap d'Any. Controlar la velocitat, evitar les distraccions i, sobretot, si has de conduir, no prendre alcohol. Si has d'agafar el volant, no has de prendre alcohol.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, el tramvia, els ferrocarrils de la Generalitat i el metro funcionaran tota la nit amb un reforç de les línies 8-3, que són les que arriben a la plaça d'Espanya i a l'avinguda Maria Cristina. En aquest emplaçament es fa l'espectacle de drons amb la Font Màgica de Montjuïc i l'accés tindrà 4 entrades amb controls de seguretat. S'hi controlarà que no s'hi accedeixi amb armes blanques, ampolles de vidre, llauners i patinets elèctrics. Les avingudes de Rius i Taulet i de Francesc Ferrer i Guàrdia queden restringides per a ús exclusiu dels serveis d'emergència. La Guàrdia Urbana i els Mossos es desplegaran en patrulles conjuntes amb agents de paisà i uniformats per evitar robatoris, agressions masclistes i contra el col·lectiu LGTBI. També estan activats els antiavalots de la brigada mòbil i els agents a raó dels Mossos. A tot això s'hi afegeix vigilància des de l'aire en participació d'una unitat de drons. Barcelona, com tantes grans ciutats del món, es prepara per a una de les nits més màgiques de l'any. És l'última. A l'esplanada de damunt de la Font Màgica de Montjuïc s'han fet els darrers retocs per l'acte d'avui, que començarà a les 10 de la nit. El gran espectacle serà dirigit pel premiat Christopher Bertoneau, artista multidisciplinari que ha creat grans esdeveniments centrats en la llum i combinant tècniques antigues i experiments d'avantguarda. Les xifres d'aquesta nit s'imposen: 500 drons, 1.400 quilos de pirotècnia, efectes que arribaran fins als 180 metres d'alçada, música i aigua. La coordinació de tots aquests elements implica més de 25.000 ordres de sincronització. Bertoneau, el director artístic, es mostra impacient.
Entonces, este año estoy encantado del trabajo artístico que se ha hecho porque no hay representaciones. Todo es abstracto, tal como un paisaje. Todo es... se intenta la belleza, se intenta el equilibrio y estoy súper impaciente de verlo.
Per la seva banda, el músic Marc Parrota composa una banda sonora destinada expressament a l'espectacle d'avui, una peça de 20 minuts de durada que començarà a sonar 10 minuts abans de la mitjanit.
Acabar sent com una sessió de rave, no? De tradi amb electrònica, i pensat perquè, bueno, perquè entrem en l'any amb tota l'energia i tot el bon rotllo del món, ballant i celebrant.
La companyia Grufei fou una de les més reconegudes del món en l'àmbit dels espectacles de gran format, compta també amb el dissenyador i pirotècnic de Rodrigo Oyarzo Contador i la creadora Lima Metu, que ha fet el disseny dels moviments dels drons, tot a punt, doncs, a la capital catalana per la gran festa de Cap d'Any, en l'edició en què la meteorologia ha permès que les fonts de Montjuïc tornin a rajar.
El vent s'endú les paraules que no et vaig dir.
Tot a punt, també perquè Laura Escanés i Miqui Núñez presentin per tercera vegada consecutiva el programa especial de Cap d'Any a 3CAT. Tots dos estan assajant intensament perquè aquesta nit tot surti a la perfecció fins al moment culminant de les 12 campanades. Malgrat tot, la presentadora ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no pot evitar tenir nervis.
Només m'he despertat pensant, si us plau, en no equivocar-me aquesta nit. Són els nervis de cada 31 de desembre al matí. Aquesta és el meu pensament.
Sí, són necessaris, jo crec, els nervis, perquè això vol dir que ens importa, que tenim una intenció de fer-ho perfecte o el millor que puguem, però ahir ho vam assajar 50.000 vegades i va sortir bé 49.999.
Sí, això és veritat.
Va haver un atac de riure per allà, però tot l'altre va anar perfecte.
L'últim petó i el primer, un tema de Miqui Núñez, és el que cantaran aquest any els dos presentadors en duet, com ja van fer l'any passat. Amb el tema Serem més forts. Una i 9 minuts, Esquerra Republicana confia que la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que es farà després de festes a la Moncloa, serveixi per desencallar l'acord sobre el finançament singular, segons ha pogut saber 3CAT Info. Durant les festes, els republicans han continuat les negociacions amb els governs català i espanyol, amb l'ordinalitat encara com a principal escull, Raül Flores.
Junqueras ja avisava que anirà a la Moncloa a dir-li a Sánchez...
Doncs que ha de complir amb la societat catalana, igual que ha de complir amb la societat espanyola.
I Esquerra espera que el resultat d'aquesta reunió acabi sent vigent l'acord de finançament, que de moment no està tancat i que, de fet, els republicans encara negocien amb els governs català i espanyol al més alt nivell durant aquestes festes. El president Illa ja avisava, en el balanç del 2025, que el nou any començaria intens.
A gener passaran coses.
I la primera que podria passar, ja després de festes, és aquest acord. Per ara, els republicans veuen amb bons ulls els 4.000 milions d'euros extres pel cap baix que guanyaria la Generalitat amb aquest nou sistema. Uns guanys que sortirien en part dels 1.400 milions d'ingressos extres per la recaptació de l'IVA de les pimes. La negociació està encarrilada, però continua encallada en l'ordinalitat, és a dir, que la Generalitat rebi recursos d'acord amb els impostos que recapta. El govern insisteix que estarà garantida amb el nou model.
La Fiscalia demana al Tribunal Suprem que anul·li la sentència a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per haver filtrat informació sobre la causa de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Aquest és un pas necessari perquè l'exfiscal pugui recórrer la sentència davant el Tribunal Constitucional. Madrid, Tania Tàpia.
El text al qual han tingut accés diversos mitjans sosté que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència, el seu dret a la defensa, i que la sentència omet de manera deliberada testimonis que l'exculpaven, com el de diversos periodistes que van reconèixer que tenien la informació per altres vies i abans que el mateix fiscal general. La Fiscalia també argumenta que la condemna suposa desdoblar la imputació García Ortiz, ja que se'l condemna no només per la filtració, sinó també per una nota de premsa que va ordenar fer i que inicialment no formava part de la instrucció. El mateix Suprem va considerar durant la investigació que la informació que contenia la nota no era secreta perquè ja apareixia als mitjans i per això ara la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, que signa el recurs, lamenta que aquest element trastoqui de manera radical, diu, el procediment. Per tot plegat, demana al Tribunal Suprem que anul·li la sentència. El Suprem va condemnar García Ortiz a 2 anys d'inhabilitació i a pagar una multa de 7.200 euros i una indemnització de 10.000 euros a la parella de Ayuso. Dues magistrades es van desmarcar de la decisió i eren favorables a l'absolució. Una condemna històrica que García Ortiz vol recórrer al Constitucional.
3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1:12, Barcelona i 13 partits judicials més entomen a partir d'avui la nova organització judicial que implica la llei d'eficiència i que substitueix els jutjats per tribunals d'instància. Fins ara aquesta transformació s'ha fet de manera efectiva a la resta de partits judicials, però Barcelona es farà de manera gradual, ja que és el lloc on hi ha més treballadors i més expedients. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
A les portes del complex judicial, que avui està pràcticament tancat, només treballen els serveis de guàrdia. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, tota la cúpula del seu departament, ha assegurat que aquesta reorganització no té marxa enrere.
Al llarg d'aquest primer trimestre haurem avançat molt notòriament. En aquest any fem un pas molt substantiu, que és la digitalització de l'àmbit penal. Aquest és un repte important, ja tenim algunes proves pilots en servei. Fins que tot el penal no estigui plenament digitalitzat, no estarem ja en l'absoluta normalitat.
Aquesta nova organització preveu que es treballi en equip i que un procediment, per exemple, no quedi aturat si un funcionari està de baixa. La llei també implica que abans d'anar a judici de manera obligatòria s'ha de fer una vista de mediació. Amb tot, la millora de l'eficiència i la reducció dels temps d'espera es calcula que els ciutadans no ho notaran fins d'aquí a 2 anys.
A Catalunya, el nombre de joves d'entre 14 i 18 anys que s'enganxen a fumar a través de cigarretes electròniques s'ha més que duplicat en 7 anys, ha baixat a la meitat els que s'inicien a les cigarretes normals. En declaracions a aquesta emissora, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, adverteix dels perills associats a aquest consum, que també deriva en addicció i sovint acaba combinat amb el tabac tradicional.
És preocupant, sobretot en el sentit aquest, que és el primer pas, que sembla com més saludable o menys danyí, menys nociu que el tabac, comença en edats molt joves i això els porta al final a una addicció i en molts casos a utilitzar les cigarretes, que són una forma més eficaç d'obtenir la nicotina que el seu organisme necessita.
El Departament de Salut, a través dels CAPs, hospitals i fins i tot el 061, ofereix ajuda als fumadors que ho vulguin deixar. L'any passat, 80.000 persones ho van aconseguir, 77.000 de les quals gràcies a aquest acompanyament.
Oferir-li no només l'acompanyament psicològic, sinó també tractament farmacològic, d'acord? Tenim en aquests moments diverses opcions terapèutiques, algunes que necessiten recepta i que estan finançades pel sistema, que pugen l'eficàcia dels intents de deixar de fumar fins al 40%, pràcticament.
Actualment, un 21% de la població adulta de Catalunya és fumadora. Hem arribat a un quart de dues del migdia.
El temps.
Amb el Néstor Gómez.
En aquesta jornada darrera del 2025, ben capçalada per l'estabilitat atmosfèrica. I això ens fa parlar de dos tipus de temps clarament diferenciats. El domini del sol, que predomina gran part del país, sobretot al sector del Pirineu, Terres de l'Ebre i façana costanera. I després també destaquem aquesta presència de les boires extenses aquest matí des del Pla de Lleida fins a Osona, de manera contínua, i seran persistents. La majoria d'aquestes boires es trencaran pràcticament d'aquí a primera hora de la tarda, però en tot cas seran persistents a punts de la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, Prat d'Urgell, Garrigues i fins i tot també a l'Anoia. Allà on persisteixi, l'ambient serà molt fred, amb unes màximes que amb prou feina superaran la xifra dels 4 o 5 graus. A la resta del país també baixaran una mica les temperatures, però almenys no serà tan rigorós el fred. Les temperatures del Pirineu avui rondaran la xifra dels 7-8 graus, els 10 cap a la Catalunya central i les més altes vora dels 14 graus cap al Camp de Tarragona. I tot amb la perspectiva d'un cap d'any que s'espera una nit de cap d'any freda. Ens haurem d'abrigar molt. De roba podrem portar la que vulguem, però ben segur que l'abric gruixut serà imprescindible, perquè aquesta propera nit i matinada les temperatures encara seran més fredes que les que hem tingut avui. I si preveieu arribar tard a casa demà, doncs encara més, perquè s'esperen valors àmpliament negatius, no només al Pirineu, sinó també a punts de la Catalunya central i a Ponent. Demà al matí ens llevarem, el primer dia del 2026, amb boires matinals novament, amb molt de sol a la resta del país, però, com dèiem, amb temperatures ben baixes.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Un quart de dues i dos minuts, una entrepà de carn de porcí no pot ser l'origen del virus de pesta porcina. L'investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica i autor de la seqüenciació genòmica del virus, Toni Gabaldón, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que caldria una quantitat de carn més gran perquè fa falta que hi hagi prou càrrega vírica per poder infectar.
A la natura es transmet d'aquesta manera, i quan hi ha hagut casos de contaminació a partir de carn, normalment són quantitats més grans de carn que el que es pot trobar en un entrepà, perquè també fa falta una certa càrrega vírica per infectar un animal.
Les analítiques encarregades per la Generalitat a l'IRB han descartat que hagués sortit del laboratori de l'Irtacresa i el Departament d'Agricultura admet que és possible que no se sàpiga mai l'origen del brot detectat a Cerdanyola del Vallès. El Departament d'Agricultura ha obert avui les línies d'ajuts per protegir els conreus de la fauna salvatge, és a dir, conills, cabirols o porcs senglars. Els diners podran servir per instal·lar tanques als conreus, comprar dispositius amplificadors de llum per a la caça nocturna o munició o contractar serveis privats per al control dels animals salvatges. El govern hi destinarà més de 2 milions d'euros en total, que van fins als 50.000 euros per beneficiari. El control de la fauna salvatge era una de les reivindicacions dels pagesos i ramaders en la tractorada que van fer dilluns a l'eix transversal. I la Xina imposarà partida de aranzels addicionals del 55% a les importacions de carn de vaca que superin els límits de les quotes específiques per país. El Ministeri de Comerç xinès ho ha anunciat després de concloure una investigació que determina un dany greu a la indústria ramadera local. Les importacions de carn de vaca han augmentat de manera significativa els darrers anys a la Xina. Pequín considera que hi ha una relació causal entre això i les dificultats que travessen els seus ramaders. Les mesures estaran en vigor fins al 31 de desembre del 2028. La Xina és el primer importador mundial de carn de vaca que compra principalment al Brasil, l'Argentina, l'Uruguai, Austràlia, Nova Zelanda i els Estats Units. Pequín ja ha activat aranzels sobre productes com la carn de porc, que per Catalunya i Espanya seran del 10%, però a la resta d'Europa del 20%, i també ha imposat aranzels de fins al 43% a determinats productes làctics europeus. Anteriorment, Brussel·les havia imposat aranzels als vehicles elèctrics xinesos. Més coses, no hi ha hagut sorpreses i l'alcalde socialista de Lleida, Fèlix Larrosa, ha estat reprovat per tota l'oposició en una qüestió de confiança convocada després de no poder tirar endavant els comptes per l'any que ve. Ara la resta de grups tenen un mes per pactar una moció de censura. Un escenari, però, que no contempla ningú Lleida hasta la Bosoms.
L'aritmètica al ple del Paeria fa molt poc probable que els grups de l'oposició puguin presentar un candidat alternatiu a Larrosa i, per tant, el procediment marca que si la moció de censura no prospera, tant l'alcalde com els pressupostos quedin ratificats. Avui la qüestió de confiança ha servit perquè Junts, Esquerra, el PP, el Comú i Vox hagin acusat Fèlix Larrosa de manca de diàleg per pactar els comptes, mentre l'alcalde s'ha defensat i ha assegurat que manté la mà estesa. Sentim la republicana Jordina Freixanet i l'alcalde socialista de Lleida.
Miris al mirall honestament i decideixi quin camí vol prendre a partir d'ara, perquè de la mala consciència se'n surt, però no amb gestos ni amb relat, només si s'assumeix l'error.
Mantinc absolutament obertes totes les vies del diàleg i a la negociació constructiva i transparent sobre qualsevol qüestió vinculada a Lleida.
La maquinària es va engegar dimarts de la setmana passada quan tots els grups de l'oposició van tombar la proposta de pressupostos del PSC de 269 milions d'euros, un 16% més que el d'aquest any i que defensen com els més expansius de la història. És la segona vegada des de la restauració de la democràcia que l'alcalde de Lleida se sotmet a una qüestió de confiança després de no poder aprovar el pressupost. El primer va ser el republicà Miquel Pueyo l'any 2021. Aleshores, la resta de grups tampoc van poder fer prosperar una moció de censura per fer-lo fora.
Mentrestant, el butlletí oficial de la província de Barcelona publica avui l'aprovació dels comptes de l'Ajuntament de Barcelona, que entraran en vigor demà 1 de gener. El secretari general del consistori ha certificat que els pressupostos van quedar automàticament aprovats ahir després que va acabar el termini d'un mes des de la qüestió de confiança que va perdre l'alcalde Collboni sense que l'oposició hagi presentat una moció de censura amb un candidat per substituir-lo. En els tres primers anys del mandat, Collboni no ha pogut aprovar cap pressupost per la via ordinària amb la majoria del consistori. Dues vegades ha utilitzat el mecanisme de la qüestió de confiança i el 2025 va prorrogar els comptes. Els pressupostos de Barcelona pel 2026 pugen a 4.180 milions d'euros. Destinen 240 milions d'euros a habitatge. El volum previst d'inversions a la ciutat puja a 860 milions d'euros.
3CAT Info. 3CAT Info.
Tarragona posa en marxa la zona de baixes emissions. Al petit comerç li preocupa que les restriccions afavoreixin els grans centres comercials. Tarragona, Ricard Boigues.
El primer any, les restriccions només afectaran els vehicles de fora de la ciutat que no disposin de distintiu ambiental i que no utilitzin un aparcament soterrat. La zona de baixes emissions s'aplicarà a Tarragona de dilluns a divendres de 7 del matí a 7 del vespre. La regidora de mobilitat, Sònia Horts, diu que hi ha previstes una sèrie d'excepcions.
Persones vulnerables, persones que tenen rendes baixes, que no poden canviar-se el cotxe, o sigui, hi han d'entrar. També hem parlat amb els pàrquings, tenim convenis tant municipals com privats, els que tenen els guals. Sí, hi ha un ampli abanico, vale, d'autoritzacions.
El petit comerç està preocupat per la possible pèrdua de clients. La presidenta de l'Associació de Comerciants Via Ter, Raquel Pissarro, considera que els grans centres comercials en poden sortir beneficiats.
Que la gent no hi vingui a lo que és la ciutat, al centre de la ciutat, però que sí que es quedi, doncs, a aquestes àrees perquè tenen una accessibilitat d'aparcament i d'anar-hi, doncs, molt més properes i accessibles.
La normativa de la zona de baixes emissions de Tarragona és molt semblant a la que s'aplica a Reus des de l'1 de desembre perquè els dos ajuntaments han treballat conjuntament en la seva redacció.
I encara a Tarragona, detingudes quatre persones a Montblanc, a la Conca de Barberà i Roda de Berà al Tarragonès per cultiu i tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat dues plantacions indoor. Clara Chavarria Domingo.
La investigació de la Guàrdia Civil va començar el mes d'abril amb el seguiment exhaustiu de l'activitat dels quatre detinguts. Es van localitzar dues plantacions en dos immobles on s'havien pres diverses mesures de seguretat per aïllar acústicament i visualment les plantacions. També van utilitzar sistemes per emmascarar l'olor que desprèn la marihuana. Una de les plantacions es va localitzar en una nau industrial a Montblanc. Allà s'hi van trobar dos termos industrials que s'utilitzaven per amagar-hi la marihuana i traslladar-la a altres punts d'emmagatzematge i venda. En total s'ha intervingut marihuana per un valor d'uns 150.000 euros i material valorat en més de 100.000. Als detinguts se'ls imputa els delictes de tràfic de drogues, cultiu de marihuana i pertinença a organització criminal, i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ja firma la compra de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i això ha tancat un llarg periple de negociacions amb l'Estat. La compra-venda ha estat per 253.000 euros, dels quals 210.000 provenen d'una subvenció del Ministeri d'Hisenda. La resta l'assumirà l'Ajuntament, que ha pactat amb el govern espanyol un pagament esglaonat. La intenció del consistori penedesenc és enderrocar la caserna durant el 2026 per construir-hi un edifici de pisos de protecció oficial adreçat a joves i persones grans. A la planta baixa es preveu obrir un centre de dia.
Esports.
Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. Comencem parlant de bàsquet perquè l'Uni Girona aquest matí ha comunicat una baixa sensible, la de Laia Palau, que deixa de formar part del cos tècnic del primer equip, on exercia com a entrenadora assistent a causa de problemes físics. Aquesta decisió respon a la necessitat de la Laia de fer una aturada i prendre's un temps per descansar i recuperar-se plenament amb l'objectiu de prioritzar la seva salut i benestar. Un Uni Girona que ahir a la Lliga Femenina de Bàsquet guanyava la pista del Gran Canària, el CUE, per 67-93. Roberto Iñiguez, l'entrenador de l'Uni, acabava satisfet del partit.
Ha sido un partido duro, ha sido todo menos un trámite. Creo que ha sido un trabajo coral, no ha aparecido ninguna jugadora que ha hecho ganar al equipo. Creo que hemos podido rotar, que hemos tenido seriedad y lo más importante que tampoco ha pasado nada a nivel físico porque había un momento del partido se ha endurecido y creo que hemos tenido la cabeza fría. Contento.
I ahir el Barça va sumar la seva segona derrota consecutiva a l'Eurolliga en l'últim partit de la primera volta a la 19a jornada. Els blaugranes perden a casa davant del Mònaco per 74-90 en un duel amb polèmica arbitral, ja que Xavi Pasqual, el míster blaugrana, va ser expulsat per una doble tècnica per protestar. El relleu l'agafava el seu assistent Íñigo Zarzano, que analitzava d'aquesta manera el partit.
No hemos tenido una buena noche, eso está claro. El inicio de partido ha sido malo, luego ya no hemos podido cambiar la dinámica ni física ni tácticamente, jugadores con mucho agotamiento físico y mental, como es normal con partidos cada 48 horas, pero bueno, eso es una excusa que solo nos sirven a los técnicos.
A la classificació provisional, el Barça doncs queda ara cinquè amb 12 victòries i 7 derrotes, a un triomf dels co-líders que són València i Apoel de Tel Aviv. També va tenir partit de competició europea el Manresa. A la 12a jornada de l'Eurocup, els manresans han caigut a la pista de la Hapoel de Jerusalem, a Israel, per 105-69, tot i que al descans guanyaven per 4 punts. Ara el Manresa es manté cinquè de grup amb 6 triomfs i també 6 derrotes. Recordem que el pavelló dels locals no acollia públic des de l'octubre del 2023 per la situació de conflicte al país. Sobre aquesta situació, el fet de jugar a Israel, en va parlar el Pierre Oriola post-match.
Quan alcem la veu, molts cops se'ns critica perquè no podem barrejar política amb esport, però a la vegada, quan no alcem la veu i no diem res, també se'ns critica per no opinar. Llavors, jo sóc dels que pensa que al final prefereixo tenir la meva opinió personal i deixar per la gent que li paguen, com són els polítics i la gent que mana, aquests temes.
Pel que fa a la Lliga ACB, el Joventut perd clarament per 105-83 a la pista de la Unicaja a la jornada 13. De nou, sense Riqui Rubio, els verdinegres queden ara setens a la classificació. I també a la Lliga ACB ha parlat el president del Lleida, Albert Aliaga, per fer balanç del 2025 i transmetre tota la confiança en l'entrenador, Gerard Encuentra.
Això sí que ho tenim clar tots els que formen part del club, de l'staff. Lògicament, la figura de l'staff, la figura del Gerard, la figura del Joaquín, això és intocable, ni és que no cal ni comentar-la. Llavors, aquí hem estat tots units, hem de formar part d'una família i hem d'estar orgullosos de formar part d'aquesta família. I el que no vulgui estar, que ho digui.
Un Lleida, recordem que jugarà el divendres 2 de gener a la pista de l'Andorra. Aquell mateix dia, divendres, el Barça rebrà el Palau al Saragossa i viurem a les 9 del vespre el derbi català Manresa-Girona.
Trescat Info.
I en futbol, l'Espanyol ha emès un comunicat amb informació d'accessos i seguretat per assistir al derbi contra el Barça de dissabte 3 de gener, que suposarà el retorn de Joan García a Cornellà al Prat. Entre les prohibicions destaquen la de dur cascos de moto, objectes susceptibles de ser llançats al terreny de joc i també dur qualsevol tipus de simbologia blaugrana per poder accedir a l'estadi. Avui mateix també ha parlat el capità de l'Espanyol, Javi Puado, tot fent una crida a la calma.
Al final, nosotros lo que queremos es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. No, lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos y bueno, que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca y que cuando acabe el partido pues todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos.
i del retorn del porter en parlava l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, en declaracions al Tot Costa d'aquí la casa de Catalunya Ràdio.
Que estem dolguts, jo sóc el primer que em vaig emprenyar, que estàs dolgut, però escolta'm, quan surtin doncs pots xiular, pots cridar, pots fer el que vulguis sense que hi hagin insults i sense que hi hagi violència, i a partir d'aquí jo crec que ens n'hem d'oblidar, perquè l'important és el partit, perquè estem en condicions de donar guerra, de poder lluitar, de poder guanyar. No podem enfocar tot de cara al Joan García.
I en futbol, però fora del derbi, el Madrid ha tornat als entrenaments amb una sessió de portes obertes aquest dimarts. Recordem que els blancs, també com el Barça, disputaran la Supercopa d'Espanya a principis de gener. L'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao seran els equips que completaran aquesta Supercopa. I el basc Iñaki Williams ha estat molt crític amb tota l'organització d'aquesta Supercopa d'Espanya.
Yo ya muchas veces lo he dicho y no me muerdo la lengua en estos temas, que para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Al final, el tener que llevar una competición que es nacional a otro país, pues no es fácil para los aficionados.
Són 2:15, repassa els principals titulars d'aquesta hora que passen en aquests moments per la Grossa. El sorteig està en marxa i ja s'han entregat els 3 cinquens premis pel 34.006 que ha anat al Prat de Llobregat i a Súria, el 20.005 a Barcelona i el 68.675 a Gelida. Els Mossos d'Esquadra i les policies municipals reforçaran els dispositius de seguretat a tot Catalunya. Durant aquesta nit de Cap d'Any a Barcelona hi haurà 4 controls de seguretat per accedir a l'avinguda de Maria Cristina. A més, es despleguen 270 agents de trànsit per controlar el consum d'alcohol i de drogues. I Esquerra Republicana espera desencallar el finançament singular durant els primers compassos del 2026, en concret a la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que, segons ha pogut saber 3CAT Info, farà la Moncloa després de festes. A partir d'aquesta hora també us explicarem que la Comissió Europea denuncia que la suspensió de la 30ena d'ONGs que porten ajuda humanitària a la Franja de Gaza impedirà l'entrega d'ajuda vital. Avui, Càritas Jerusalem ja ha dit que continuarà operant a Gaza i a Cisjordània malgrat la prohibició d'Israel. I el sector del cinema espera tornar-se a acostar aquest 2026 a les xifres prepandèmiques després d'un any que acaba de forma immillorable per les sales amb la millor recaptació d'un cap de setmana des del 2019. I en esports, Enric.
En futbol, l'Espanyol ha emès un comunicat amb informació d'accessos i seguretat per assistir al derbi de dissabte contra el Barça a Cornellà al Prat. Entre les prohibicions destaca la de dur qualsevol tipus de simbologia blaugrana per poder accedir a l'estadi. I el capità Javi Puado, dels blanquiblaus, avui després de l'entrenament de l'equip, ha fet una crida a la calma.
Últim dia de l'any amb boires en bona part de l'interior del país. La boira serà persistent entre els Solsonès i les Garrigues amb un ambient molt fred, on les màximes no passaran dels 4 graus. A la resta del país, dia assolellat. Aquesta nit de Cap d'Any serà estable i ben freda. Dos quarts de dues i dos minuts.
3CAT Info.
Doncs bé, comencem parlant de la Grossa, que ja està en marxa, ja que a aquesta hora s'han donat els 3 cinquens premis. Repetim, 34.006, 34.006, 34.006, que ha anat al Prat de Llobregat i a Súria. 20.005, 20.005, que ha anat a parar a Barcelona. I el 68.675, 68.675, que ha anat cap a Gelida. Doncs bé, són premis que estan premiats amb 5.000 euros per bitllet. Seguirem estant ara en aquests moments en marxa els quatre premis, els que són els quarts d'aquesta Grossa de Nadal. Qui li toqui el primer premi i el segon, doncs n'haurà de tributar un 20% a Hisenda. En canvi, a partir del tercer premi ja no s'haurà de tributar, ja que el mínim exempt per pagar impost és de 40.000 euros. Si voleu seguir aquest sorteig, podeu connectar directament amb TV3. Aquí us anirem informant de tot el que vagi sortint al llarg d'aquesta hora en el que doncs s'estan repartint aquests premis. Els Mossos d'Esquadra i les policies municipals reforçaran aquesta nit els dispositius de seguretat a tot Catalunya. Es vigilaran les zones de més concentració de persones, com preveu el nivell 4 sobre 5 vigent d'alerta antiterrorista. Estan previstos 67 controls d'alcohol i drogues amb un desplegament de més de 270 Mossos de Trànsit. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, ho advertia al matí de Catalunya Ràdio.
Màxima prudència a la carretera abans del dia 1 del dia de Cap d'Any. Controlar la velocitat, evitar les distraccions i, sobretot, si has de conduir, no prendre alcohol. Si has d'agafar el volant, no has de prendre alcohol.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, el tramvia, els ferrocarrils de la Generalitat i el metro funcionaran tota la nit amb un reforç de les línies 1 i 3, que són les que arriben a la plaça Espanya i a l'avinguda Maria Cristina. En aquest emplaçament es fa l'espectacle de drons amb la Font Màgica de Montjuïc, que l'accés tindrà 4 entrades amb controls de seguretat. S'hi controlarà que no s'hi accedeixi amb armes blanques, ampolles de vidre, llaunes i patinets elèctrics. La Guàrdia Urbana i els Mossos es desplegaran en patrulles conjuntes amb agents de paisatge uniformats per evitar robatoris i agressions. I per primer cop Girona organitza una festa de Cap d'Any. Es farà a la plaça de la Catedral i hi haurà discjòquei fins a les 3 de la matinada a Girona, Núria Peraire.
A 3:15 els gironins estan convocats per seguir les tradicionals campanades que aquest any aniran a càrrec de la colla gegantera Falera Gironina. I després l'Ajuntament oferirà per primer cop una festa, un acte que va en la línia del consistori d'organitzar un Nadal més participatiu i comunitari. DJ Kibili serà l'encarregada d'animar la nit i punxarà música de diversos estils fins a les 3 de la matinada.
Anem ara cap a Tarragona, i és que allà es donarà la benvinguda al 2026 amb un nou espectacle de llums a la plaça Corsini. Les 12 campanades sonaran des del carilló del Mercat Central, Ricard Boigues.
La ciutat no perd la celebració del Cap d'Any infantil al migdia i potencia la festa de les campanades a la plaça Corsini. Per tercer any consecutiu sonaran des del carilló del Mercat Central. La regidora de Comerç i Turisme, Montse Adam, destaca l'aposta per enfortir una cita que cada vegada reuneix més gent.
Cada any volem fer alguna coseta encara millor. Sobretot reforçarem l'espectacle de llums, de colors, d'espectacle que tindrem doncs, aquí a la plaça Corsini un cop arribada les 12 de la nit.
Altres ajuntaments de la demarcació també opten per organitzar festes populars. A Reus, al Baix Camp, esperen que la plaça del Mercadal s'ompli de gom a gom. Al Vendrell i al Baix Penedès, la benvinguda al 2026 es farà des de la plaça Vella. Són celebracions gratuïtes o solidàries, com la de l'Auditori d'Amposta al Montsià, on la recaptació es destinarà a la Creu Roja del municipi.
Doncs bé, abans de seguir us direm que ja han sortit els quarts premis de la Grossa. Us els diem, el 29.181-29181, que ha caigut a Cambrils, al Baix Camp, i a Camp Durà, a Girona. I l'altre quart premi és el 15.376-5376, en a Tapalau, Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, al Vendrell, al Baix Penedès, i també s'ha repartit per internet.
3CAT Info. 3CAT Info.
Més coses mentre esperem que surtin el tercer, el segon i el primer premi. Esquerra Republicana confia que la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que es farà després de festes a la Moncloa, serveixi per desencallar l'acord sobre el finançament singular, segons ha pogut saber 3CAT Info. Durant les festes, els republicans han continuat les negociacions al més alt nivell amb els governs català i espanyol, amb l'ordinalitat encara com a principal escull. Des de la Generalitat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha emplaçat Junts per Catalunya a avalar l'acord de finançament. Són declaracions a l'agència EFE.
El patriotisme de debò es demostra arribant a acords per fer avançar el país, no per bloquejar-lo. I espero que, coherent amb quina ha estat la tradició democràtica de Convergència i Unió i dels presidents Pujol o Mas, s'esperi poder fer avançar el país per la via dels acords i que quan hi hagin qüestions com el nou model de finançament que siguin positives per Catalunya, es pugui comptar també amb el seu suport.
D'altra banda, el govern i els ajuntaments volen tenir enllestida també una proposta de finançament local abans de l'estiu perquè pugui entrar al Parlament cap a finals d'any. Es tracta d'una reivindicació històrica del món local per revisar un model que pràcticament no es toca des de finals dels anys 80. Seguim a l'espera d'aquest tercer premi de la Grossa. La Comissió Europea adverteix a Israel que la suspensió de 37 ONGs que proporcionen ajuda humanitària a la Franja de Gaza, devastada per la guerra, impedirà el lliurament d'ajuda vital per la població palestina. Segons la comissària europea de gestió de crisi, Adja Labib, s'han d'eliminar tots els obstacles a l'accés humanitari. Ahir, Israel va anunciar que la ONG, que treballa a Gaza i Cisjordània, que no haguessin presentat una llista del seu personal palestí abans d'avui, hauran de suspendre l'activitat de manera definitiva. Abans de l'1 de març, les autoritats israelianes acusen algunes d'aquestes organitzacions de tenir personal amb vincles amb organitzacions terroristes. Aquest matí, l'organització Càritas Jerusalem ha dit que en continuarà operant sobre aquest terreny. I en aquest moment sí que està en marxa el sorteig del tercer premi de la Grossa. Connectem amb
T3. Número 2.
El tercer premi acaba en 2. Anem a per les desenes. A veure quin número cau. I estan totes les boles. I el número és... el 6.
Número 62, el teu número,
sí,
exacte.
Acaba en 62.
El 6 de febrer va néixer la Nerea.
Exacte.
Recordeu tots de felicitar-la.
Exacte.
Anem per les centenes d'aquest tercer premi de la Grossa d'aquest any. Estem en directe. 6 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. És el 7. 762. Així acaba el tercer premi d'aquest any de la Grossa. 30.000 euros, per dir-ho.
Això és molt fort, això ja és gros.
Aniria prou bé per tapar forats.
Exacte. Anem amb les unitats de Miller. Anem a veure quin és el número. El 3.
El 3?
Sí.
Molt bé. 3.762. I ara, on? Les desenes de Miller, que pot ser un 0 o pot ser...
un altre número.
Un altre número.
Anem a veure.
A veure. Podria ser el 3.762. Ara t'imagines que tu tens el 3.762? Que dius un 0, per favor. Doncs... és el 7, tu.
El 7.
És el 73.762.
Doncs bé, 73.762, 73762, és el tercer premi que està dotat amb 10.000 euros per bitllet.
Com us dèiem, 30.000 euros per bitllet del número 1 premiat, 500 euros per bitllet dels números anterior i posterior al número premiat, 200 euros per bitllet amb les 4 últimes xifres, 35 euros per bitllet amb les 3 últimes xifres i 20 euros per bitllet amb les 2 últimes xifres.
Doncs així que sabem, que sapiguem, vaja, on ha tocat, us ho informarem de seguida.
3CAT Info. 3CAT Info.
La Fiscalia General de la República Islàmica de l'Iran assegura que mostrarà fermesa si les protestes contra l'alt cost de la vida deriven en una desestabilització del país. El fiscal general assegura, des d'un punt de vista legal, que les protestes pacífiques en defensa dels mitjans de subsistència són comprensibles. Ara bé, qualsevol intent de transformar-les en una eina per la inseguretat, la destrucció de béns públics o la creació d'escenaris instigats per forces estrangeres es trobarà amb una resposta legal i ferma. El Mossad, el Servei d'Intel·ligència Exterior d'Israel, va demanar als manifestants iranians a través de la plataforma X que intensifiquin la mobilització. El programa de diagnòstic ràpid del càncer s'amplia de 5 a 11 tumors i a partir d'ara també inclourà els gastroesofàgics, els de pàncreas, ronyó, ovaris, úter i pell. L'objectiu d'aquest programa és escurçar tant com sigui possible el temps que hi ha entre la sospita clínica, la confirmació diagnòstica i l'inici del tractament. La sospita que algú té un càncer acostuma a originar-se a l'atenció primària, als programes de cribatge o als serveis d'urgències. Quan això passa, s'activa el programa i es deriva el pacient a l'hospital de referència que el valori i li fa una primera prova diagnòstica urgent. Si el resultat és positiu, es fan proves de confirmació i s'inicia el tractament, tot plegat en un període que ronda els 30 dies. El programa de diagnòstic ràpid del càncer es va posar en marxa el 2005 pels càncers de pulmó, mama, dels càncers de colon, volíem dir mama i pulmó, i es va ampliar el 2007 també als de bufeta i de pròstata. I l'Hospital de la Vall d'Hebron podrà fabricar productes sanitaris a mida amb tecnologies 3D. El centre ha rebut l'autorització per utilitzar aquestes eines en pacients. Fins ara només les podien utilitzar per donar suport a la docència. Calcula que se'n beneficiaran uns 500 usuaris cada any, Sara Canyete.
Aquestes eines es podran utilitzar en 50 procediments diferents. Permetran fabricar guies quirúrgiques i models anatòmics, impresos o virtuals per a la planificació de cirurgies. Això és especialment útil, per exemple, en casos de cirurgia oncològica. Ho explica Laura Escofet, enginyera biomèdica i responsable tècnica de la Unitat de Tecnologies 3D de l'Hospital Vall d'Hebron en declaracions a 3CAT Info.
De molts serveis diferents ens arriben casos de cirurgia oncològica. Doncs en aquests casos, principalment el que necessiten és tenir el model 3D digital per, el que dèiem abans, planificar la cirurgia i entendre com faran la cirurgia abans de la intervenció.
De cara als usuaris, també farà que les cirurgies siguin més curtes i la recuperació més ràpida. A banda, la reproducció virtual també els permetrà entendre millor el procediment.
I això que permet, doncs, que la cirurgia després sigui molt més directa. Per tant, reducció de temps quirúrgics, menys temps quirúrgic implica menys anestèsia per al pacient i molts altres beneficis que té el fet de reduir aquests temps, de que la cirurgia estigui planificada, de que el professional vagi amb major seguretat.
L'ús de tecnologia 3D també permetrà dissenyar i fabricar ortesis i pròtesis externes a mida per millorar i agilitzar la rehabilitació de pacients durant la seva estada a l'hospital.
Us dèiem que el tercer premi de la Gros ha estat pel 73.762, 762, que ha anat a parar a Parets del Vallès i també s'ha venut per internet. Ara és el moment del sorteig del segon Premi de la Grossa.
Maneres preparades.
Avui somiarem amb aquesta frase, però...
Digues sí a la Grossa!
Som-hi! Segon Premi en joc.
Ai,
a veure, anem a fer el sorteig. Les unitats... Aquí les tenim, és el 4, Nerea.
Vinga, continuem amb les desenes. Anem a veure quin serà el número.
Les unitats, el segon premi acaba amb 4.
Ja veurem com continua, no?
Sí, però si encara estic nerviós de fer de concursant, no em serveix això. Va, escolta, calma, ara sí que hi ha nervis, Catalunya està
paralitzada. El número 7, Llucià,
el 7.
74.
Molt bé, ara no hi ha ningú al carrer, tothom està veient el sorteig de la Grossa per veure si acaben aquest 2025 amb una alegria. 65.000 euros per bitllet, poca broma.
Poca broma, és una molt bona alegria, eh?
Doncs sí, senyora, acaben sí. 74 i... 574.
Molt bé, continuem. A veure quin és el número...
Les unitats de Miller.
De les unitats de Miller. Ahí està, aquest ball que m'agrada a mi. De les pilotetes.
Les pilotetes, m'agrada molt. Tres quarts de dues del mig.
El 2.
El 2.
Serà el 2.
Per tant...
2.574 de moment.
El segon premi és 2.574 i ens falta, doncs, les desenes de Miller.
A veure com cau.
Comencen a ballar les boles. Oh, quins nervis, eh? Ara t'imagines que tu tens aquest número a casa.
Mira.
Oh!
Quin serà?
Nerea, què?
El 9! 92.574!
92.574! És el segon premi. Aquest número té uns premis associats, com tots, 65.000 euros per bitllet, com acabàvem de dir, per cada número premiat, 650 euros per bitllet dels números anterior i posterior al número premiat, 300 euros per bitllet amb les quatre últimes xifres, 75 euros per bitllet amb les tres últimes xifres i 25 euros per bitllet amb les dues últimes xifres. I on ha anat?
I on ha caigut este segon premi? Doncs tot a Santa Coloma de Cervelló i a Girona. Mira, enhorabona! Sí, 90.
Doncs bé, aquest segon premi que està dotat amb 65.000 euros per bitllet i que ha caigut a Santa Coloma de Cervelló i a Girona i, per tant, ara molt i molt pendents del primer premi que d'aquí uns minuts coneixerem. El 2025 va acabar de forma immillorable per a les sales de cinema, amb la millor recaptació d'un cap de setmana des del 2019. L'objectiu d'aquest any és acostar-se de nou a les xifres prepandèmiques, però per això cal que les estrenes sedueixin als espectadors. Repassem. Quins són els títols més esperats pel 2026 amb el Marc Garriga? After years of war,
no one could stand between my men. L'insubornable Christopher Nolan estrenarà la seva versió de l'Odissea d'Homer amb Matt Damon encarnant un Ulisses valent, decidit i estrateg. La filmografia del director d'Oppenheimer i Interstellar assegura que serà una de les estrenes més espectaculars de l'any, si no la que més.
Father,
Si parlem d'espectacle, el 2026 pot ser l'any del retorn per la porta gran de l'univers Marvel. Avengers Doomsday serà la gran estrena del pròxim Nadal, amb Robert Downey Jr. canviant l'armadura d'Iron Man per la màscara del Doctor Doom, en presència dels X-Men. Abans s'haurà estrenat una nova pel·lícula de Spider-Man i DC ho apostarà tot a la irreverent cosina de Superman, Supergirl.
Bonnie, there's a package for you.
L'animació és un valor segur per a la taquilla, que aquest any rebrà amb els braços oberts Toy Story 5, on Woody i Buzz han de competir amb les noves joguines tecnològiques, la tercera pel·lícula dels Minions, la quarta de Tadeo Jones i l'última de Super Mario. A més, aquest any li tocarà a Baiana convertir-se en personatge real. Hi ha més sagues que amplien el seu catàleg. Star Wars intentarà traslladar a les sales de cinema l'èxit de la sèrie The Mandalorian, amb la primera pel·lícula de la franquícia en 7 anys. I s'estrenaran la segona part de les prequeles dels Jocs de la Fam i la tardana continuació del Diable es vesteix de Prada, 20 anys després de la primera i amb la incombustible Meryl Streep.
It's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
David Fincher, el director de Seven, ha rellevat Quentin Tarantino i ha rodat la seqüela d'Érase una vez en Hollywood, centrada en el personatge de Brad Pitt. I al seu torn, Aaron Sorkin ha substituït el mateix Fincher a la segona part de La xarxa social. Un intercanvi ben curiós. Però si parlem de pel·lícules absolutament originals, l'estrena més esperada aquest any és la que ha reunit Alejandro González Iñárritu i Tom Cruise. Digger s'anuncia com una comèdia de dimensions catastròfiques i podria proporcionar-li l'any vinent el primer Oscar com a actor al protagonista de Missió Impossible. El d'aquest any podria ser per a Timothée Chalamet, pel seu paper de jugador de tenis taula a Marty Supreme. El jove actor també estrenarà la tercera i definitiva part del Dune de Denis Villeneuve.
Is it true? You know everything about a person by touching them here.
Si parlem d'Oscars, Chloe Zhao, la directora de Nomadland, segur que estarà present a la gala del març amb la seva versió del Hamnet de Maggie O'Farrell. I en la gala del 2017 podrien aparèixer dues llegendes octogenàries que tornen a abraçar la ciència-ficció. Steven Spielberg, amb el Dia de la Revelación, que inclourà la que serà l'última banda sonora de John Williams, i Ridley Scott, amb The Dog Stars.
Si bé, el que fem ara és anar cap al sorteig de la grossa, perquè s'està sortejant i el primer premi.
379. El primer premi de la grossa acaba amb 379. 10 minuts per les dues del migdia.
Molt nerviosa.
A punt el confeti, el cava, tot a punt.
12.000 euros per bitllet i és el torn de les unitats de 1.000 euros. Escolta, vinga, va.
Avui deixarem la gola fins i tot aquí.
Tot, ho deixarem tot. L'1.
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 Doncs, alerta, 1.379. Així acaba, diguem, el número de la grossa i ens queda... Doncs les desenes de miler, per tant, sabrem quina és la xifra que ens falta per saber quin és el primer premi de la grossa d'enguany. 200.000 euros per bitllet. Doncs mira, el zero!
El zero!
1.379! 1.379!
Aquesta és la grossa d'enguany! Grossa!
Escolta!
Per favor!
Quin número més curiós, el 1.379. Premis associats, com us dèiem, 200.000 euros, és que costa de dir, per bitllet de cada número premiat. 2.000 euros per bitllet dels números anterior i posterior al número premiat. 1.000 euros per bitllet amb les quatre últimes xifres. 250 euros per bitllet amb les tres últimes xifres. 35 euros per bitllet amb les dues últimes. I 10 euros per bitllet al reintegrament amb l'última xifra. Enhorabona, sí, senyor.
Gràcies. Bé, grossa. Anem a veure on ha tocat la grossa, perquè ha estat a El Vendrell. El Vendrell ha tocat la grossa.
El Vendrell. El Vendrell. El 1.379.
Uau. Enhorabona, totes i tots els premiats.
1.379.
Quin gran premi.
Doncs, escolta, mirem el mapa.
A veure, el mapa,
estem...
grossa, mira, vinga,
veure,
sí.
Ens ha quedat repartidet.
Vine, grossa, vine.
Hi ha alguna zona que no tant, que no estaran tan contents, però...
Però
vaja,
mira...
Que aquest és el mapa, i el primer premi de la grossa que ha caigut al Vendrell. Moment de fer un repàs de tots els números premiats en aquest sorteig de la grossa de cap d'any. Nerea, fem el repàs.
Vinga, va, Llucia.
Primer, cinquè premi. Hem començat amb aquest, amb 5.000 euros per bitllet, 34.006. 34.006. I s'ha distribuït al Prat de Llobregat i a Súria.
Continuem amb l'altre cinquè premi, que és el número 20.005, 5.000 euros per bitllet i tot venut íntegre a Barcelona.
Molt bé. El tercer cinquè premi, 5.000 euros per bitllet, 68.675, i s'ha venut a Gelida. A Gelida, que ara estan de festa, a Gelida.
A mi tant, i jo també estaria. El quart premi, 10.000 euros per bitllet, el número 29.181, venut a Cambrils i Camp Durà.
Camp Durà, exacte. El quart premi, 10.000 euros per bitllet, és un número bonic. 15.376. Palau Solità i Plegamans estan de festa. El Vendrell ha estat la primera vegada que avui han sucat. I després també per internet, aquest quart premi.
Continuem, perquè ara ve lo bo, el tercer premi, 30.000 euros per bitllet. Número 73.762, venut a Parets del Vallès i també a internet.
Molt bé. Sí. El segon premi, 65.000 per bitllet. És el número 92.574, venut a Santa Coloma de Cervelló i també a Girona m'enamora.
I ara la grossa, 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 el primer premi, oh, els 200.000 euros, ha sigut el número 1.379, 200.000 euros per bitllet, venut on? Tot a El Vendrell, enhorabona!
Doncs bé, aquest és el sorteig de la grossa de Nadal. Enhorabona als premiats. Segur que passareu una nit de Cap d'Any magnífica i també un bon any 2026.
Esports.
Enric Inglés, tenies números de la grossa?
En tenia, però res. No m'ha tocat absolutament res.
Doncs escolta'm, si més no, bon Cap d'Any, i ens veiem el 2006, no? Perdó, no? No tornem tant enrere, el 2026.
Cap endavant, sempre. I tant,
moltes
sí.
Gràcies, vinga,
i
fins
tant,
ara.
Veurem. Nosaltres comencem parlant de bàsquet, perquè l'Uni Girona aquest matí ha comunicat una baixa sensible, la de Laia Palau, que deixa de formar part del cos tècnic del primer equip, on exercia com a entrenadora assistent a causa de problemes físics. Aquesta decisió respon a la necessitat de la Laia de fer una aturada i prendre's un temps per descansar i recuperar-se plenament, amb l'objectiu de prioritzar la seva salut i també el seu benestar. Un Uni Girona que ahir a la Lliga Femenina de Bàsquet guanyava la pista del Gran Canària al CUE per 67-93. Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Uni, acababa satisfet.
Ha sido un partido duro, ha sido todo menos un trámite. Creo que ha sido un trabajo coral, no ha aparecido ninguna jugadora que ha hecho ganar al equipo. Creo que hemos podido rotar, que hemos tenido seriedad y lo más importante, que tampoco ha pasado nada a nivel físico, porque había un momento del partido se ha endurecido y creo que hemos tenido la cabeza fría. Contento.
I ahir el Barça va sumar la seva segona derrota consecutiva a l'Eurolliga en l'últim partit de la primera volta. A la 19a jornada, els blaugranes perden a casa davant del Mònaco per 74-90 en un duel amb polèmica arbitral. Xavi Pascual expulsat per una doble tècnica per protestar. I el relleu l'agafava el seu assistent Íñigo Zorzano, que analitzava d'aquesta manera el partit.
No hemos tenido una buena noche, eso está claro. El inicio de partido ha sido malo, luego ya no hemos podido cambiar la dinámica ni física ni tácticamente. Jugadores con mucho agotamiento físico y mental, como es normal con partidos cada 48 horas, pero bueno, eso es una excusa que solo nos sirven a los técnicos.
A la classificació provisional, doncs, el Barça queda ara cinquè amb 12 victòries i 7 derrotes, a un triomf dels co-líders, que són València i Apoel Tel Aviv. També va tenir partit de competició europea el Manresa. A la 12a jornada de l'Eurocup, els manresans han caigut a la pista del Hapoel de Jerusalem a Israel per 105-69, tot i que al descans guanyaven per 4 punts. Ara el Manresa es manté cinquè de grup amb 6 triomfs i 6 derrotes. Recordem que el pavelló dels locals no acollia públic des d'octubre del 2023 per la situació de conflicte al país. Sobre aquesta situació, el fet de jugar a Israel, en va parlar el Pierre Urriola post-match.
Quan el sembla veu, molts cops se'ns critica perquè no podem barrejar política amb esport, però a la vegada, quan no el sembla veu i no diem res, també se'ns critica per no opinar. Llavors, jo sóc dels que pensa que al final prefereixo tenir la meva opinió personal i deixar per la gent que li paguen, com són els polítics i la gent que mana, aquests temes.
Pel que fa a la Lliga ACB, el Joventut perd clarament per 105-83 a la pista de l'Unicaja a la jornada 13. De nou, sense Ricky Rubio, els verd i negres queden ara setents a la classificació. També la Lliga ACB ha parlat del president del Lleida, Albert Aliagà, per fer balanç del 2025 i transmetre tota la confiança en el seu entrenador, Gerard Encuentra.
Això sí que ho tenim clar tots els que formen part del club, de l'staff. Lògicament, la figura de l'staff, la figura del Gerard, la figura del Joaquín, això és intocable, ni és que no cal ni comentar-la. Llavors, aquí hem estat tots units, hem de formar part d'una família i hem d'estar orgullosos de formar part d'aquesta família. El que no vulgui estar, que ho digui.
Un Lleida que jugarà el divendres 2 de gener a la pista de l'Andorra. Aquell mateix dia, divendres, el Barça rebrà el Palau Blaugrana al Saragossa i viurem a les 9 del vespre el derbi català Manresa-Girona. I ara saltem al futbol, perquè l'Espanyol ha emès un comunicat amb informació d'accessos i seguretat per assistir al derbi contra el Barça de dissabte 3 de gener, que suposarà el retorn de Joan García a Cornellà al Prat. Entre les prohibicions destaca la de dur cascos de moto, objectes susceptibles de ser llançats al terreny de joc, i també dur qualsevol tipus de simbologia blaugrana per poder accedir a l'estadi. Avui mateix també ha parlat el capità de l'Espanyol, Javi Puado, tot fent una crida a la calma.
Al final, nosotros lo que queremos es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. No, lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos y bueno, que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca. Y que cuando acabe el partido pues todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos.
Recordem que el capità Javi Puado, tot i haver participat dels entrenaments de l'equip en grup, segueix sent dubte pel partit de dissabte. Mateixa la situació de Dani Olmo, que avui ha fet part de la sessió amb el grup, però l'acabarà amb els readaptadors i fisioterapeutes del club. I del retorn del porter n'ha parlat també, de Joan García, l'expresident de l'Espanyol. Ho va fer aquí a la casa en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Que estem dolguts, jo sóc el primer que em vaig emprenyar, que estàs dolgut, però escolta'm, quan surtin doncs pots xiular, pots cridar, pots fer el que vulguis sense que hi hagin insults i sense que hi hagi violència, i a partir d'aquí jo crec que ens n'hem d'oblidar, perquè l'important és el partit, perquè estem en condicions de donar guerra, de poder lluitar, de poder guanyar, no podem enfocar tot de cara al Joan García. 3CAT Info.